Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Matrícula oberta.
Ja anunciava la Mercè que anem a parlar de pantalles. Pantalles i vacances, quina combinació més perillosa i més tentadora. Podríem dir que és molt tentadora. Sí, això que esteu escoltant forma part de la banda sonora del videojoc Super Mario. Si a casa teniu jugadors habituals del Mario, segurament des que ha acabat l'escola heu sentit la cançó més del que us hauria agradat. És molt possible. Depèn de si els que ho esteu escoltant sou els jugadors o sou qui controla quanta estona juguen els jugadors. Perquè el 5 de setembre tornen a l'escola els nanos, però fan vacances des de la setmana passada, el dia 22. 5 de setembre, infantil i primària tornen a l'escola. El 7 comencen a l'ESO i el batxillerat. Són més de 70 dies de vacances amb moltes, moltíssimes hores de temps lliure, encara que hi hagi casals, platja, piscina. Sembla que les hores del dia s'allarguen de mala manera. Però les pantalles, clar, són un reclam tan potent que gestionar-ho no sempre és fàcil. I per ajudar-nos en aquesta gestió, avui hem convidat a la Mariona Graner. Molt bon dia, Mariona.
Bon dia.
La Mariona és professora de la Universitat de Barcelona, investigadora del grup de recerca LMI, que respon a unes sigles.
Sí, Learning Media and Social Interactions.
I ets experta en infància i pantalles i mediació digital parental. Que jo crec que això és el que moltes famílies necessitem, una mediació digital parental. Pagaríem perquè vingués algú a casa a fer-ho.
De fet, és així. Totes les famílies necessitem desenvolupar estratègies a casa que ens ajudin a gestionar les tecnologies i les pantalles per tots, pels grans i pels petits.
Clar, el que en teoria se suposa que els grans sabem fer una gestió... no sé si dir més intel·ligent, més raonable, perquè quan diem mediació digital, bueno, parental ja estem dient que són els pares que gestionen les hores que dediquen els fills, no? Però aquests continguts digitals, què abarquen? Podrien ser les plataformes, Netflix...
Sí, tot el, quan parlem de mediació digital parental ens referim a com els pares o les famílies, els adults, podem ajudar els més petits a gestionar la seva vida o les relacions que ells tenen amb les pantalles. Quines pantalles, deies, no? Doncs l'audiovisual i l'interactiu, és a dir, totes les, el que tenim ara, doncs YouTube, els infants i els joves a tope, Netflix per descomptat o qualsevol plataforma audiovisual, la televisió, el cinema, la música que consumim, els videojocs, les aplicacions, les xarxes socials, tot això és el que en aquests moments fan servir els nois i les noies i també els adults per relacionar-se amb les tecnologies.
És curiós que has dit la música, que segurament qui ens estigui escoltant en funció de l'edat que tingui, la música l'associa o amb un disc, o amb un CD, o amb un aparell de ràdio, i els més joves això ho associen a Spotify o a YouTube i començar a mirar vídeos. Per tant, també escolten la música mirant-la.
Sí, és veritat, el YouTube es fa servir per tot, els més petits fan servir el YouTube com a eina buscadora, com a gestor de continguts, o sigui, no com a gestor per gestionar, sinó el fet de tenir tots els continguts que ells volen allà. Quan fan una cerca ja la fan directament, a nivell musical, per descomptat. Estan sempre mirant a YouTube per escoltar cançons, no? Però també molt a Spotify, molt a Spotify.
I què tenen aquests continguts digitals que enganxen tant que podríem pensar per què nosaltres anem fent l'scrolling d'Instagram i no parem, o anem mirant els stories? A nosaltres també ens passa, però els més petits, quan els veus que, encara que sigui veure un capítol de La Patrulla Canina, bé, no sé quins dibuixos miren ara, però sí, posem la Patrulla Canina, un i un altre i un altre, i tantes temporades...
Sí, de fet és diferent segons les edats, per què ens enganxen aquestes tecnologies. Pensem que el que sabem avui és que els més petits de 3 anys, per exemple, se senten atrets, ja sigui per la llum, el moviment, la música, completament atrets en qualsevol missatge que sigui digital i interactiu. Però a partir dels 3 anys els infants necessiten comprendre què estan veient per sentir-se atrets, per sentir-se enganxats. I aleshores és un moment en què comencen també a triar què és el que volen veure i què és el que a què volen jugar, què és el que els agrada, perquè allò que no comprenen no ho seguiran fent servir, no? A mesura que ens fem grans, els nostres infants passen per diferents moments. Hi ha un moment molt important en el joc, és a dir, que el que consumeixen és joc, a partir dels 4 anys i gairebé fins als 8 anys, depèn de cada infant, que no és que hi hagi una normativa, però sí que en aquest rang d'edat, entre els 4 i els 8 anys els infants són molt jugadors. Això és molt important perquè realment això els ajuda en moltes coses.
Però aquest joc seria un joc a través de la tauleta, per exemple?
Exacte, o hi ha de tot, Juguem en plataformes, juguem a l'ordenador, juguem amb el PlayStation o juguem amb l'ordenador, o juguem amb tablets o dispositius mòbils, a videojocs de molts tipus diferents, no? Però a partir dels 8 anys i sobretot quan ens apropem al que seria la preadolescència, els nostres nois i noies es tornen cada vegada més consumidors passius d'audiovisuals. Ja sigui YouTube, amb youtubers molt forts, i quan arriben a les xarxes socials amb aquestes shorts, stories, Instagram, TikTok, consumidors d'audiovisuals. Aquest és el que els enganxa en aquests moments, no? I els adults també ho fem, estem molt enganxats a les xarxes socials. Aquest engagement, aquest enganxament, no addicció, seria un altre tema més llarg o més costós de definir, però aquest enganxament, moltes vegades ens n'adonem o hem sentit en els mitjans que ens parlen de la dopamina, no? La dopamina és realment un neurotransmissor, permet que les neurones es comuniquin i està relacionat amb la nostra necessitat d'accedir a estímuls nous. Cada 7 segons el nostre cervell està buscant nous estímuls.
7 segons?
Sí, contínuament. Però, de fet, quan es parlen als mitjans moltes vegades de dopamina, es diu que això ens fa sentir plaer, perquè tenim reconeixement, perquè tenim likes, perquè volem veure notificacions, saber coses, no perdre'n res. Però la dopamina serveix per accedir a nova informació. El que passa que està relacionat amb el que seria el nostre sistema opioide, que aquest sí que està o lliga els nostres centres de plaer al cervell. Aquests dos sistemes, no, la dopamina i els opioides, treballen junts. Això ho hem heredat dels nostres superavantpassats. I és allò que ens permet aprendre i no morir, no? Evolucionar, accedir a nous estímuls, sentir plaer en aquest cerca de nova informació per aprendre i seguir sentint plaer per aprendre més. El problema que tenim ara, sobretot amb les xarxes socials, però també amb molts videojocs i amb molts petits vídeos, és que les empreses que es dediquen a la creació d'aquests materials interactius dominen això perfectament. Saben quan ens han de donar noves notificacions, quina quantitat de notificacions, quins títols han de posar perquè nosaltres ens sentim atrets per aquests títols, que després poden ser enganyosos, no? I com fer-ho, o sigui, sense parar, o els videojocs igual. En quin moment ens sabem que podem, o pensem que potser guanyarem, i no podem desenganxar-nos, no? Està molt estudiat.
De fet, hi ha un videojoc que és Fortnite, que fa anys que està al podi entre els més jugats de totes les edats, podríem dir, perquè em sembla que és a partir de 12, potser?
Pot ser que sigui a partir de 14, el que passa que sí, juguen els nens petits.
Però petits, molt petits, a vegades sí. Perquè tenen un germà gran, a vegades no se sap per què, però juguen.
Sí.
I se sap que els programadors el que fan és mirar, és un joc que han de fer una sèrie de missions, no?
Sí,
i
han de sobreviure, no?
Han de sobreviure, poden fer-ho en equip, hi ha un mode creatiu, i és com que l'espai es va tancant i han de sobreviure, com tu deies. I hi ha programadors que el que estan veient és les zones del joc, d'aquell espai físic pel que va passant el jugador, que menys agraden, perquè saben que s'estan menys temps, i intenten millorar-les constantment perquè la gent no hi hagi ni un espai d'aquell joc que s'estigui avorrint.
Sí, penseu que les empreses d'aquest tipus estan analitzant les nostres dades de forma contínua. Saben què ens agrada i què no ens agrada. Si feu una vegada un like amb qualsevol vídeo o simplement esteu més estona mirant una fotografia en l'Instagram, a partir d'aleshores començareu a rebre
publicitat,
més imatges similars.
Possiblement publicitat.
I publicitat, no? O comptes que estan, doncs, que es tenen esponsoritzats, no? Que són de pagament. I el mateix amb els videojocs estan estudiats tots, i clar, com que ara els videojocs evolucionen en xarxa, contínuament estan en xarxa, cada dia pot haver-hi una nova versió. Això permet, doncs, un gran ventall de possibilitats i ens sentim enganxats, els grans i els petits,
I amb això que has dit fins ara, el consum passiu, aquest és un dels temes clau, perquè potser està bé consumir, però si és excessivament passiu, no ens adonem del que se'ns cola en el cervell?
No ens adonem ni els grans, imagineu-vos els més petits, Penseu que en aquests moments, clar, estem consumint, tant els grans com els petits, molts continguts que tenen, que s'allunyen molt del que seria una qualitat de continguts i molt allunyat dels valors que nosaltres necessitaríem per créixer com a persones lliures, no? Emancipades i segures i responsables. I per tant, que nosaltres estiguem veient aquests vídeos té un sentit, ens n'hem d'adonar de què és el que estem veient, o vídeos o missatges en general, però els nostres infants no se n'adonen del que estan consumint. Per ells és molt normal i els estem presentant un model actual molt difícil de gestionar. I quan entren a les xarxes socials són preadolescents, és un moment crític en la seva vida, crític. Aleshores hem de controlar molt el contingut.
Al maig es va publicar el manifest Infància i Pantalla 06, llavors en vàrem parlar. És un estudi elaborat per un equip d'11 professionals i s'hi han adherit més de 30 institucions i entitats de l'àmbit de la salut, la pedagogia, la psicologia i l'educació. En vàrem parlar amb una de les seves autores i bé, ens explicava doncs, el que vàrem concloure, que hi ha evidències científiques d'efectes negatius de la sobreexposició continuada a les pantalles dels infants menors de 6 anys, que a partir dels 6 anys també passaven coses i que si és una sobreexposició, ja sobre vol dir que ens hem passat. Començàvem parlant de mediació digital parental. Com ho fem ara? Que hi ha vacances i que les pantalles és el gran reclam, encara que pensis, no, ja han anat al casal, ja han sortit, han anat a la piscina, però sempre hi ha un moment que van directes cap al suport que sigui, no importa. Plataforma Netflix, Disney Plus, sí. Nintendo, Xbox, mòbil, tauleta... Quin seria un... Clar, serà en funció de les edats, no?
Sí.
Però com haurien i quan, no sé si sense T, però sobretot amb T, de quantitat, haurien de consumir d'aquests continguts digitals?
Sí, de fet... Bueno, bàsicament és necessari comprendre que no hi ha unes receptes que serveixin per tothom, ni per tots els infants, encara que parlem d'edats, eh? I que a cada casa també tenim formes diferents de gestionar la nostra vida quotidiana i també podem anar adaptant el nostre estil, això és important, però bàsicament jo el que diria és, pels més petits, de 6 anys, sobretot els més petits de 3 anys, el consum de tecnologia i de pantalles hauria de ser un fet esporàdic, per veure alguna pel·lícula xula junts, no? Acompanyant-los, o per jugar algun joc, pot ser, eh? Però hauria de ser moments esporàdics. No?
Això sent estiu podria ser cada dia? O és
no
excessiu?
És que depèn de cada situació, no? Perquè a vegades necessitem doncs, que els nostres infants estiguin tranquils perquè hem de cuinar, estem sols amb un nen petit que està allà gatejant per darrere nostra i necessitem que estigui una estona tranquil. Abans posàvem la tele, ara els hi posem la tablet, no? En aquest cas, la meva recomanació seria busqueu un joc que sigui bonic, més que un material audiovisual, que consumiran de forma passiva perquè la seva acció, el seu treball mental, el seu procés mental és molt diferent quan ha d'interactuar, que quan ha de consumir passivament un material audiovisual que, a més, els menors de 3 anys no entenen res del que veuen mai. Encara que diguem que és un vídeo educatiu o no és així. Està demostrat que no comprenen el missatge. Per tant, si necessitem fer això cada dia, però si no, doncs no ho fem.
Millor si no ho fem.
No ho fem. Més que res, que també hem de pensar que als nens els hem de donar activitats a fer. Vull dir que si els tenim sense fer res i nosaltres estem treballant, o estem cuinant, o estem llegint, o estem asseguts mirant la tele, ells estaran també fent aquestes coses, eh? Estaran quiets o buscant alguna manera de fer. Per tant, els donem alternatives, o fem activitats, o no les fem, no? O donem opcions d'altres tipus de jocs, que també és possible. No hi ha un... No hi ha una recepta en aquest cas.
Ni una
no?
fórmula no màgica que diguis de 3 no. a 4 podries fer-ho.
No, però sí que podríem dir que els més petits de 4 anys doncs, hauria de ser molt esporàdic i a partir dels 4 anys doncs, podem ja poder posar normes i rutines que preservin sempre els hàbits, els moments dels hàbits, dels menjars, de dormir, de la higiene personal, etc. Però que hi hagi moments que pot ser un cop al dia, pot ser no és un problema, o a vegades per alguna família és un cop a la setmana, algunes rutines i normes acordades i que a més podem acordar a mesura que vagin fent grans amb ells també, consensuar amb ells de quan fer-ho servir i no només el temps, sinó què fer servir, és a dir, quin tipus de continguts amb quines eines o amb quins dispositius a on ho fem, no? Fem en llocs que siguin comuns, no? Al menjador, a la cuina, que tots ens veiem el que fem, que ens acompanyem si cal, etc. A partir d'aquesta edat. I després ja hi ha tot el tema de que arriba un moment en què són preadolescents, necessitem acompanyar-los d'una altra manera perquè els donem un mòbil i aleshores esperem que tot vagi bé, però no sempre passa això, no?
Això és molt complicat. Anem a fer una mica de respiració profunda. Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Landed the heinous gangbangers in cold heat. And Los Santos neighbors get no sleep. Si sou habituals del GTA, del Grand Theft Auto, l'haureu reconegut, és un tema que es pot sentir a la ràdio del cotxe mentre conduïu per alguna de les ciutats on transcorre el GTA en funció de la seva temporada. Avui al Matrícula Oberta al matí a Ràdio Estel estem amb la Mariona Graner, és professora de la Universitat de Barcelona, investigadora del grup de recerca LMI, experta en infància i pantalles i mediació digital parental. Hem estat parlant una mica de què és el que passa, quin tipus de consum seria el més recomanable, sobretot no un consum passiu, les edats, establir uns horaris, unes pautes, negociar, ser conscients que menors de 4 anys, com menys pantalla, millor. Hem arribat a la preadolescència.
Sí, la preadolescència.
Hi ha nanos que tenen mòbil, uns altres que no tenen mòbil, els que no tenen mòbil són una excepció, però n'hi ha alguns que no tenen mòbil o tenen el típic mòbil a casa, que és un mòbil antic de la família, que només a casa es poden connectar, però que a la que et despistes no saps què ha passat, han desaparegut del teu entorn, hi ha unes normes, saben que a aquella hora es pot tocar el mòbil, però ja els tens enganxat al mòbil. Un moment li estic dient una cosa a la meva amiga, un moment que m'acaba d'escriure no sé qui, acabo de donar un like. Això, aquí. Necessitem una mediació digital parental constant. És un posar límits constantment, perquè a la que et despistes ja els tens.
Totalment. Hi ha estratègies que es fan servir a les famílies, i estratègies que funcionen i estratègies que no. Ara les comentem, si voleu, així per sobre, perquè és breu, no?
Volem sobretot les que funcionen.
La que funciona, hi ha una. Doncs sí, sí. És que és un moment molt difícil, la preadolescència i l'adolescència, perquè és un moment crític pels nostres infants en el seu creixement personal i és crític en el seu moment de gestió de la vida digital. Perquè a més coincideix en el moment en què nosaltres entreguem un mòbil als nostres fills, no un mòbil, sinó un smartphone, és a dir, un mòbil connectat a internet, quan marxen a l'institut i tenen 11, 12 anys. Alguns ja el tenen d'abans, eh? Però moltes vegades els entreguem en aquesta edat, no? I és el moment en què ells tindran contacte amb el WhatsApp, això és bestial, i amb les xarxes socials, que això ja és increïble, no? Aleshores, jo recomanaria primer a tots els pares i mares que entreu a les xarxes socials, que us feu perfils, que veieu què fan els vostres fills, sobretot feu un perfil a TikTok, que és la xarxa social en la que entraran els vostres fills, a part del WhatsApp, per descomptat, i aleshores flipeu. Flipeu perquè els continguts que us oferiran en el TikTok, sense saber res de vosaltres el primer dia que us feu un perfil, veureu quins són, i seran els mateixos que reben els vostres fills amb una hipersexualització de les nenes, d'una forma enorme, no? Models heteropatriarcals, sempre a tot arreu, la cultura aquesta bestialment masclista en totes les músiques i en tots els continguts que ens oferiran, el culte del cos, tots prims, tots maques, totes les noies supermaques, supersexualitzades, exactament igual totes, no saps
tot molt normatiu.
Quina diferència, tot molt normatiu, un sol tipus de bellesa, no? Vàlida d'alguna manera, a més amb programes al darrere, TikTok, que deixen veure segons quins vídeos, de segons quin tipus de bellesa i segons quins altres els amaguen, no? Que ja no els veurem, els algoritmes, els processos que fa la màquina, no? I tot això influeix de forma molt poderosa amb la visió que tenen els nostres fills del món. I en un moment que, com deia, més crític per el seu creixement personal i pel seu creixement humà.
Més enllà que nosaltres parlem, que els expliquem, que sàpiguen que s'ha de tenir un ús raonat, que ells vegin que els moments compartits no estem mirant el mòbil, que s'arriba a casa, que es deixa el mòbil, que hi ha unes normes, ells és com un reclam, els atrau, els arrossega.
Està molt estudiat el sistema perquè ells estiguin enganxats. Una de les coses que podem fer als grans i dir explicant als nanos que facin és treure les notificacions del nostre mòbil i començar a empoderar-nos nosaltres de les tecnologies i no deixar que el mòbil decideixi què fem. Jo quan els explico això als nens de 6è, em miren com dient, no sóc capaç de fer això, no?
No sabré
treure les notificacions, és a dir, oh, és terrible, i si no m'enteraré si algú m'ha dit alguna cosa. No, tranquil, tu has de decidir tu quan entres en l'Instagram, quan entres al TikTok o quan entres al YouTube, no? Però si no, contínuament estan rebent notificacions de que algú ha penjat un vídeo, algú ha dit alguna cosa, o mira quin vídeo més xulo ha penjat aquell que tu segueixes, no? Això està molt estudiat, no? És el que dèiem abans de la dopamina, no? I els nostres centres de plaer. Aleshores, els pares tenim... ja sabem que hi ha 4 estratègies que fem servir. Hi ha una estratègia més, un model més negligent que fan servir moltes famílies i que té a veure amb aquesta idea de que entreguem el mòbil als infants i ja està, ens pensem que per art de màgia tot anirà bé. No controlem el que fan els nostres nens amb el mòbil i tampoc els acompanyem, és a dir, no els eduquem ni parlem del tema, no? ni aquest suport o aquest reforç continu, no? Després hi ha un altre model que és autoritari i aquest és el que fan servir més famílies, que és molt control, molt control. Sabem que miren els nens, posem controls parentals en els nostres mòbils, fem servir també com a càstig, és a dir, fas els deures, et deixo la tablet. No fas els deures, no tens tablet. Fa molta estona que estàs amb el mòbil, et trec el mòbil, no? I però que no hi ha que no té aquest contrapunt de l'acompanyament educatiu.
O sigui, aquestes dues estratègies intueixo que no són les més recomanables.
No ens funcionen. Aquestes dues estratègies, de fet, tenen situacions o conseqüències que no són positives per als infants, d'acord? També hi ha un altre model, que és un model permissiu, que és les famílies que eduquem els nostres infants, que parlem amb ells, que ens assentem, que comentem les oportunitats de les xarxes, els riscos, expliquem doncs, com ser responsable, com gestionar la teva vida digital, i aleshores els entreguem el mòbil i pensem que els nostres fills els anirà tot bé perquè estan educats. No?
Ens estem apropant ja a la bona.
A la bona, no? Aquest model, encara que sembli que sí, tampoc ens funciona perquè les xarxes on estan els nostres fills i filles no hi són sols. Llavors, no és només el que fa els nostres fills, sinó el que reben també els nostres fills i el que viuen els nostres fills en els grups de WhatsApp o en els grups de... o en les xarxes socials, no? El que sabem avui és que el model que sí que funciona és un model actiu i educatiu que, evidentment, requereix temps per part dels pares i que té aquestes dos puntals molt forts. Per una banda, aquesta educació, aquesta parlar-ne, parlar de les oportunitats, dels riscos, de la responsabilitat, ajudar-los a créixer com a persones parlant de valors a taula o a qualsevol moment a casa, i al mateix temps, control. És a dir, sistemes de control parental i també saber què fan a dins dels mòbils els nostres fills, és a dir, poder seure, compartir el mòbil, que ells sàpiguen que tu el mòbil estàs allà amb ell, entrar a les seves xarxes, veure què diuen els WhatsApps, i això, fer-ho fins que els nostres fills ja són adolescents grans, eh? Grans vull dir 17, 16-17, eh? Això, evidentment, implica un temps per part dels pares, que és un temps educatiu i que porta, doncs, un esforç important. I també implica que en els moments en què hi hagin problemes, que hi hauran, ja us ho dic ara, encara que els vostres fills estiguin molt, molt educats en el tema, hi hauran problemes, doncs aprofitar aquests moments per educar els nostres fills sobre el problema.
És una feinada.
És una feinada com tota la vida dels pares, no?
Per cert, no s'ofereixen serveis, us ho hauríeu de plantejar, si en sabeu d'això, d'estratègia de mediació digital per hores, venir o uns dies a la setmana.
Com aquell que feia la canguro, aquell que sortia per la tele, la canguro loca, o no sé com es deia.
De nani, no? Es deia?
De nani, sí, de nani.
Hi havia diferents versions.
Que t'ensenyava a educar els fills, no?
Però que vinguéssiu regularment, seria de gran ajuda. Planteja tu, fes un pla de negoci aquest estiu i comença a partir del curs 22-23, veuràs que
ostres.
No sé si tindràs temps. Bé, Mariona Graner, professora de la Universitat de Barcelona, experta en infància i pantalles i mediació digital parental, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I intentarem seguir al peu de la lletra tots aquests consells, tenir-ho, almenys ara ja tenim la informació, ara ens hi hem
sí,
de posar.
Molt bé.
Moltes gràcies, que vagi bé.
Gràcies.
Us deixem amb els companys d'informatius.